Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I de moment no ens volen explicar massa cosa més. L'únic que sabem és que això és qüestió de dies. De dies. Això de dies és una mica ampli, perquè pot ser qüestió de dies, de 7 dies, de 10 dies, de 15 dies, de 20 dies...
Sempre és qüestió de dies.
Però no.
És com, per exemple, ara estem una mica més a prop del moment final de la nostra vida que una estona abans.
No, però per exemple...
Trobava faltar alguna referència d'aquestes.
No, però el que ens han dit és que abans del mes de març ho volen tancar. I avui el que sabem és que és qüestió de dies. Vull dir que el club està a punt de prendre una decisió definitiva, ja sigui continuar amb Nike, ja sigui seguir amb Nike un o dos anys i després trencar el contracte de forma amistosa, perquè el Barça no té ganes d'enfrontar-se a Nike judicialment, Nike no té ganes d'enfrontar-se al Barça judicialment, per tant, o arriben a un divorci pactat, o si no, hi ha contracte fins al 2028, hi ha l'opció d'anar-se amb una altra marca d'aquí uns anys, o l'any que ve, o... és que està tot obert ara mateix, però és qüestió de dies que resoldrem aquesta carpeta. Això és l'únic que sabem de novetat a dia d'avui i que estan tots els escenaris oberts: continuar amb Nike, trencar amb Puma o crear la marca pròpia. Déu-n'hi-do, eh? Per si no tenia que... prou siderals al Barça, Déu-n'hi-do amb aquest.
A mi la cosa que em sembla més més important és la marca pròpia. És córrer uns riscos sense tenir tu la capacitat, és a dir, sense ser un professional de la matèria. Tu ets un club de futbol. Ets un club de futbol. Tu pots ensenyar altres... Tu pots fer una escola de futbol i ensenyar als nois de Puma a jugar a futbol, i els senyors de Puma et poden ensenyar tu o et poden guiar tu en l'elaboració de roba. Crear marca pròpia em sembla tan...
Ja, però...
Fora assenyat.
El Barça amb L&M, en el que és la resta de roba a les megastores, que són de suadores, sí, bueno, samarretes, que no
sí,
són de...
Sí, Aleix, però...
Això ja ho fa el Barça. És
partim
a dir,
de la base que Nike té botigues a tots els aeroports del món. Ja parteixo d'aquesta base. Sí, però... I el Barça...
I el Barça
on vendràs servir? La samarreta? O sigui, tu necessites una cadena de distribució potent, perquè i Nike la té. O sigui, tu vas a Nova York i pots trobar samarretes del Barça. Clar. Vas a l'aeroport de Los Angeles i trobes samarretes del Barça. Ves on vulguis, trobaràs samarretes del Barça. I hi ha molta gent que compra samarretes del Barça perquè són de Nike i per la qualitat i perquè tu entres allà i pots triar entre infinites alternatives de esportives de clubs que han triat Nike per fer aquesta distribució. I després està la producció. Clar, vull dir, jo desconec quina és la capacitat de produir que tindria el Barça, però vaja, no cal ser molt intel·ligent per veure que no és la mateixa que Nike. I si tu ara mateix vas faltat d'ingressos...
És que sona a una idea
d'aquestes... No ho sé, que em sembla molt maca la idea i molt romàntica.
Sí, però va mica vinculada a la gestió aquesta d'empresa familiar, de dir, doncs nosaltres ara fem això i hem ampliat el negoci i a partir d'ara, en comptes de fer pa, també farem menjars preparats. No és això.
És,
tu
no
ets
sé,
el Barça i t'has de centrar en una cosa.
Ja sé que en Belém s'ha facturat un milió d'euros.
La millor parella, la parella més professional perquè t'acompanya en aquest camí, en aquest cas el de les samarretes. Però tu ets un club de futbol.
Sí, però jo no defensaré ni una part ni l'altra, perquè és veritat que hi ha persones que et diuen que sí que es podria fer.
A mi em sembla precipitat ara mateix.
Hi ha persones que et diuen que no. Jo crec que seria precipitat fer-ho ara, però és cert que la marca Barça és tan potent que podria trobar socis o subcontractes que l'ajudessin a fer tot això. No sé com, però que el Barça, qualsevol estaria disposat a associar-se a la marca Barça per distribuir o per muntar una botiga o per fer alguna cosa així.
Sí, però has de ser potent. És a dir, el Nàpols també està, té aquesta mena d'associació amb Armani, que li fa les samarretes, porten aquí l'Emporio Armani, però clar, el nivell de demanda de la samarreta del Nàpols arreu del món no és el mateix. No. Entenc que a Itàlia Armani deu tenir una mega xarxa de distribució, que és el que li interessa al Nàpols, però en el cas del Barça és que és el que diu l'Anaïs, estem parlant d'una demanda a nivell planetari.
Us agradaria que el Barça canviés la samarreta o no?
Crec que ens agradaria que el Barça decidís ja.
A mi m'agradaria que portés Meiva. A mi ara d'arma m'agradaria que portés la samarreta Meiva.
Tu ets un romàntic, això, ets un romàntic.
A mi Nike, els dissenys que fa de samarreta, què vols que et digui? Els hi fotaria, els cremaria. Vull dir, alguns són de posar a la presó el senyor que l'ha dibuixat.
I probablement són les més venudes, ja t'ho dic ara.
Segurament sí. Però vull dir, a mi sí que m'agradaria que enviés Nike. Però entenc que hi ha unes circumstàncies que són les que són. I les que són les que es va signar aquest contracte l'any 2018 en un moment de gran necessitat econòmica, per exemple, pel que hem comentat abans, per la brutal escalada de despeses que va tenir el Barcelona. I van signar el que Nike els va posar davant. Per tant, com deia abans, la Nike estan tan panxos, amb tota la tranquil·litat del món.
Nike, jo crec que deu estar amb crispetes assegut al sofà mirant-s'ho, de dir, molt bé, si voleu marxar ja em pagareu. I qui ho paga, això? Perquè aquesta és l'altra, perquè no sé si el Barça està... Bé, no sé, no està en condicions d'assumir un pagament d'una indemnització tan forta com la que s'està demanant per trencar aquest contracte.
El Barça voldria que, evidentment, si s'associa a una altra marca, es fes càrrec, potser.
Clar,
altra
ja, clar, també. però... Anem a veure,
està quan canvies de companyia de telèfon, no? La penalització te la paga els altres.
Clar, vull dir, no sé...
Però són tontos, els altres.
És qüestió de dies, és l'únic que podem dir.
Tant de bo.
Seguirem informant.
Tant de bo sigui qüestió de dies, més que res, perquè la samarreta de l'any que ve, Nike les està produint.
Bé, parlant amb experts en el sector, és la samarreta de l'any vinent està ja distribuïda, la del 125 aniversari, perquè això triga temps i, per tant, ja s'està començant a distribuir, i a mi m'explicaven que el desembre d'aquest any ha d'estar feta i començant-se a produir la samarreta 25-26.
Imagina't.
Al desembre d'aquest any. Per tant, això va molt ràpid.
És així, per això t'he dit abans que els terminis estaven ja més que sobrepassats.
Sí, sí. Bé, abans de l'1x1 especial Madrid-Leipzig, repassarem aquesta golejada del Barça femení avui a Sant Mamés, amb una gentada de polla en aquesta anada de la
selecció. Golejada 0-3.
Una golejada, Joan, no?
Bon resultat.
Laia.
Golejada. Jo no hagués dit golejada, jo hagués dit un bon resultat.
Una victòria voltada.
0-3 no és golejada, doncs?
Jo crec que sí.
Bé.
Depèn de...
Si ho poses en el context del femení, no és una golejada, perquè aleshores estaríem parlant d'un 0-5, un 0-6, un 0-7.
Peu i mig a la final, doncs, siguem prudents.
Sí.
Peu i mig a la final, eh? Molt bé. Què s'ha dit després del partit? D'aquesta victòria... mínima, 0-3 del Barça femení. Seguim 0-3, contundent.
D'aquest contundent 0-3 al Barcelona.
Ara, molt bé.
Clar, no pararem. Golejada espectacular, han passat per sobre l'Atlètic Club, no, jo he vist el partit i no.
Han dominat, però bueno, no han fet un joc brillant, sobretot a l'últim terç. Han sigut molt efectives, perquè no han generat moltíssimes ocasions, però les poques que han tingut sí que les han enviat al fons de la xarxa de la porteria de l'Atlètic Club. Escoltem la protagonista, la millor jugadora avui del partit, a Maitana, que ha decidit que en 3 minuts ho resolia amb un doblet.
Contentes pel resultat de l'anada, era important treure un bon resultat aquí. Sabíem que no era fàcil, perquè jugar en un estadi com aquest, amb l'ambient que hi ha, és impressionant, i a vegades pot fer una mica de respecte, però bé, som un equip seriós, ho venim demostrant des de fa molts anys, i una prova superada més, ara queda la tornada.
Declaracions a TV3 d'Aitana Bonmatí, que ha fet un doblet a la primera meitat i després ho ha arrodonit a la segona ja Salma Parayuelo, amb aquest 0-3 que deixa el Barça ja, podem dir, pràcticament classificat per la final del 18 de maig, encara sense seu confirmada. El partit d'avui ha sigut l'anada, la tornada jugarà dijous de la setmana que ve a les 9 de la nit al Johan Cruyff, i més enllà d'aquest resultat, d'aquest bon resultat, també podem parlar d'una altra bona notícia, i és la reaparició de Rolfo després de 9 mesos i una operació al menisc. Qui no ha reaparegut avui de moment és Alexia Putellas. De fet, ni s'ha arribat a escalfar la capitana del Barça. Haurà d'esperar els propers partits.
Per cert, són dos golaços d'Aitana.
Sí. A més, una amb la... marca amb la dreta. Sí. No, primer amb l'esquerra.
Una amb l'esquerra.
I després el mateix, la clava al mateix lloc, a l'escaire, amb la dreta. Brutal.
Però és de jugadora diferent.
També et dic una cosa, els de l'Atlètic que s'ho facin mirar, perquè ha rematat sola una a la frontal de l'àrea i l'altra des de l'alçada del punt de penal, més o menys.
Sí, i el primer gol la portera, no, potser...
Ni el segon.
No acaba de desviar. Però el segon és una genialitat d'ella, que fa una picadeta com aquelles que va fer Messi a Tenerife, m'ha recordat a mi, recordeu?
Sí. Amb una nova assistència de Graham Hansen, i demostrant que aquesta connexió és or pel Barça, or pur, perquè realment s'entenen molt i molt bé.
Una final a la vista, la de la Copa de la Reina, la Lliga va encaminada i veurem què passa a la Champions. Demà és un dia important per la Champions. Laia, atenció, eh? Demà és un dia molt important, si voleu anar a Bilbao.
Informació de servei, perquè hi ha moltíssima gent, moltíssima, que està pendent, que fa temps que va darrere. Quan surten les entrades a la final de Bilbao? Quan es posen a la venda? Doncs bé, el dia és demà a partir de les 12 del migdia. A la web de la UEFA els preus van entre els 15 i els 45 euros. Hi ha molt optimisme entre l'afició culer. Hi ha moltes reserves ja d'hotels fetes, però recordem que encara queden els quarts de final contra el Brann, que aquí sí que seria una catàstrofe que el Barça no es classifiqués, però després hi ha unes semifinals contra Ajax Chelsea amb tornada lluny de Barcelona.
En principi hauria de ser un Barça-Chelsea com l'any passat. L'any passat va costar eliminar el Chelsea també, i a veure què passa aquest any.
Ho dic perquè...
que pots comprar una entrada i que no hi hagi el Barça.
Tant de bo el Barça es classifiqui i arribi a la final, perquè crec que podem estar parlant d'un desplaçament màgic i històric a la història del club, no només parlant del femení, sinó en general, però que no oblidem que encara queden unes eliminatòries per fer.
La gent està molt motivada, perquè a la tele que tenim els drets de la Champions ja fa setmanes que estan planificant el desplaçament i tot, i a nivell d'allotjament...
És impossible.
Era una cosa impossible.
És impossible
ja.
Ara mateix.
Sí. I no aquesta setmana, fa 3 o 4 setmanes. Ja.
És que jo si tingués un hotel a Logroño o a Pamplona, jo començaria a pujar preus també ja. Perquè ara mateix és el més viable, o a Vitoria.
I la gent del Barça té moltes ganes d'aquesta final.
A les 6 de la tarda, per cert, la final.
Dissabte, família a Pamplona.
Dissabte 25 de maig, Dissabte 25 de maig a les 6 de la tarda, com diu la Laia, a la final de la Champions, esperem que amb el Barça.
Ja, jo tinc família a Pamplona, o sigui.
Doncs vinga, cap allà, no? Falta gent. Ara anava a dir-te una cosa i se m'ha oblidat, però aquí, això que t'explicava la
Laia. I se te'n recordarà, ja et vindrà
al cap.
I si no, te'l dia farà un any, meu pare, és el que deia.
Ah, sí?
Sí, Diego, te'l dia farà un any, ja
bé, Laia, res més, no?
Res més, proper partit del femení, diumenge a les 2 del migdia al camp de l'Atlètic Club i dijous de la setmana que ve la tornada. I ara ja estem en el tram decisiu, perquè després de Sant Mamés, partit de Lliga, però hi ha quarts de final, entre mig de l'anada i la tornada dels quarts de final contra el Brann, hi ha el clàssic de Valdebebas.
Déu-n'hi-do,
sí, que són dues setmanes, 10 dies molt intensos, i en què s'haurà de fer certes rotacions.
Fa pujada. Gràcies, Laia.
Bona nit.
Vinga.
Bona nit.
12 i 11 minuts. Senyor Víctor Pazzi, què tal? Bona nit.
Sí,
com estem? Tot bé?
Molt bé.
Molt content, no?
Sí, efectivament.
Perfecte.
Avui...
Has preparat què?
Un 1-1 del Real Madrid contra el Leipzig, especial fraus fiscals.
L'1-1 de RAC1.
Començarem a la porteria amb Lunin.
Josep Lluís Núñez. Ell diu que és la portera, però tots sabem que el porter de veritat és un altre.
Dani Carvajal.
I Manol Arias, d'aquells de l'Espanya profunda, que cada cop que l'encaren diu me cago en la leche merche, que nos han pillado.
Rüdiger.
M. Rajoy. L'únic que sabem és que no hi és del tot i que fa i diu coses que només ell mateix entén.
Nacho.
El pequeño Nicolás. Ens seguim preguntant què fot aquí aquest mindundi.
Mendy.
Juan Carlos Monedero. Perquè sí, els que juguen a l'esquerra també saben defraudar.
Chouameni.
Negreira. És el que sempre assenyalen els merengues quan les coses no funcionen.
Toni Kroos.
Urdangarín. Té tota la pinta de ser el gendre exemplar perquè goita com la remena el nano.
Camavinga.
Bárcenas. L'han fotut a totes les posicions possibles, però quan es torcen és el primer que salta i el foten a la banqueta.
Valverde.
Jesús Gil. Si cal, t'espera després per fotre't una bona pallissa.
Bellingham.
Artur Mas. Si no fos per ell, el Madrid només guanyaria un 3%.
Vinícius.
Joan Carles I. L'autèntic cap d'estat el va posar a la capital per fer-lo rei, li posen el seu nom a premis que només serveixen per rentar-li la imatge dels escàndols que va muntant allà on va, ara té impunitat i si matés algú ja el protegirien, però si deixa d'interessar-los algun dia, renegaran d'ell i l'enviaran a Aràbia per donar-li el tro a un altre.
No hi cap, vull dir, les línies en el nou programa del diari no hi cap.
Primera vegada que hi ha 6 línies.
Rodrigo.
Shakira. Sempre que surt, trenca un parell de cintures.
Joselu.
Albert Rivera. El treuen de Barcelona, i amb si és capaç de fer alguna cosa a Madrid, però queda claríssim que un salt tan gran era passar-se de la ratlla.
M'he trobat aquest. Modric.
Joaquín Sabina. Quan sembla que no li queda massa carrera, fot un concert espectacular, però tots sabem que segueix viu gràcies al mètode Pintus, altrament anomenat movida madrilenya.
I acabem amb el tècnic Ancelotti.
Carlo Ancelotti, presumptament.
Carlo, aquest, un aplaudiment, sí, per aquest 1x1 magnífic del nostre estimat Víctor Pazzi, aquí el tu diràs.
Bueno.
Mira, ara que ho dèiem, Carlo, Carleto,
bona
què tal?
Sera,
què tal,
Carleto?
Tot bé, Carleto?
No.
No, eh?
No, absolutament, no.
Ja vas explicar-te ahir, no?, que creien que residies, no residies.
Jo pensava que era residente, no, no sé què si era residente, no. I m'acusen d'haver defraudat 1 milió d'euros a Hacienda. Ara tot comença en el 2013, quan jo firmo per el Real Madrid.
Sí.
I m'explicano que nel contratto no van inclusive ni el xicleto ni el puro. Allora, jo quasi short questo mi surto a perdere, perché con la de xicleto che gasto, che gasto me xicleto, che il coche d'un divorziato, e si ti posa a contare il puro, fumo io come una locomotora. Allora, io spero che domani, pues, il Marca, che già sortirà con alcuna notizia del Negreira, no? Il caso risolto, non si parla più. E normalmente la Madrid funziona la cosa così. Io mi ricordo, per esempio, una vegada che tenia 4 giocatori solo nell'entreno, che stavano tutti malalti, e casualmente nello stesso giorno risulta che aveva controllo antidoping. Sono sempre cose casualitate che mi vanno bene.
Per casualità, això.
Allora io sono centrato nella mia partita, ahí vittoria nella Champions League, molto tranquilla.
Buon partito, buon partito.
Buona partita,
sì, sì.
Stiamo giocando peggiore che l'Unione Sportiva Gratallops. Ma già stiamo in quarti di finale, che cosa è l'importante. E allora, come il Camavinga ha giocato nel laterale, ha giocato nelle mezzo, nella sì. mezzo difensivo, è stato giocando molto polivalente, e il prossimo mese pues, giocherà nel banchiglio dell'avvocato. Allora,
ah, sì?
Posare a giocare d'avvocato, che fa bene, ci fa bene tutto il reo.
Camavinga, il més polivalente di tutti.
È molto buono, il
sì,
Camavinga.
Sì, 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 molt bé, molt bé. Carreto, sort de cara als quarti
final. No, moltes gràcies.
Gràcies.
Sort a vosaltres, que teniu que giocare todavía contra
sí,
el Napoli.
Sí, però esperem que vagi bé, home, una mica d'optimisme. Alguna cosa li ha sortit el Barça, no?
Bueno, el nou entrenador haurà pogut treballar.
Calzona, eh? El deus conèixer, potser, o no?
La pizza és molt bona.
Molt bona. Sí. 12 i 16 minuts, una última connexió molt ràpida ja, perquè és a punt de marxar, està a punt d'arribar, diria, o ha marxat ja cap a Los Angeles, Jordi Basté, a punt de fer l'especial dels Oscars.
Sí, companys, aquest dilluns el programa el faig des de Hollywood. En directe, des del Teatre Dolby, faré el programa mentre m'esculpeixen l'estrella al passeig de la fama entre el Mickey Mouse i en Morgan Freeman. Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, no sé que sigueu Joan Laporta, en aquest cas peus de porc a la panxa. Perquè sí, en un programa històric pels cinèfils tindrem tertúlia amb l'Steven Spielberg, la Penélope Cruz i el Santi Segurola, que parla més lent que una pel·lícula independent albanesa. També tindrem en Darth Vader trepitjant l'ull de poll i hem reunit les boles de drac per ressuscitar el Kirk Douglas i poder-li fer una breu entrevista. A tot això, probablement, un tal Ostrell estarà entrevistant una cosina tercera de la Rosa Peral, mentre jo seré, sí, a Los Angeles, una ciutat que s'ha sentit incompleta fins ara, perquè hi faltava un dels àngels, però ara arribo jo. L'humil àngel de la comunicació, el salvador del rigor, el Sant Crist del micròfon, el patró de les ones. Si us acabeu de llevar, heu de saber que a Los Angeles hi ha 9 hores menys que a Barcelona, això vol dir que el món arracú del dilluns s'acabarà quan a Califòrnia seran les 3 de la matinada. Temps de sobres per dormir una horeta, esmorzar 3 Big Macs, com a bon americà, i presentar un matinal dels Estats Units. Hello, I am George Best. George the Best, l'autèntic. It's 8 o'clock, welcome to the world. Good morning, foot to the floor. If you just woke up, you must know that I am so fucking good. that I piss all over Richard Ustrell's face in Catalan, in English, in Russian, all over the world. Thank you very much.
Visca l'humor, visca l'humor de l'Albert Bermúdez. Bermúdez, que gran, l'home de les mil veus. Déu meu. D'on ho treus tot això? És que és sensacional. Per cert...
Això ens el llem allà darrere.
Hòstia, fora bromes, demà al Món RAC1, Jordi Basté, entrevista Tim Burton.
Tim Burton.
Demà, a quarts d'11 del matí, Tim Burton al Món RAC1 per començar a escalfar motors, eh?
I la nòvia cadàver, no et diré qui és.
I, insisteixo, després... diumenge, Xavi Bundó, aquí a l'estudi de RAC1, connectarà, evidentment...
El Jordi Basté dels caps de setmana.
Sí, sí, connectarà amb Jordi Basté, amb la Maria Cusó i amb tota la gent de RAC1 que serà a Los Angeles per explicar una mica com va aquesta gala dels Oscars. I dilluns el Basté farà el programa des de Los Angeles, sí, sí. Vull dir que
non-stop.
Un bon desplegament.
Sense parar, sense dormir.
Molt bé. Ai, Déu, us deixaré marxar, que ara de seguida venen quatre oients... l'Esther, la Maria, l'Alfonso i l'Albert. Són els quatre oients que hem seleccionat per fer la primera marató de les seves vides.
Ah.
Són els quatre oients que m'acompanyaran, o bé, acompanyaré jo, els acompanyaré jo a ells segurament també, el diumenge al matí. Correrem els 5 la primera marató de les nostres vides.
I ho fareu junts o no?
No, perquè cadascú ha d'anar als...
Aquest és un tema, eh? Si esperes o no esperes...
Clar,
no.
Cadascú anirà al ritme que ha preparat durant 3 mesos. Clar, és que tota aquesta aventura va començar el desembre. O sigui, el novembre vam fer una crida de dir algú... algun boig vol mirar de córrer la seva primera marató, algú que estigui una mica ja rodat en fer runnings, i vam rebre 70 mails, eh? 70 malalts que escolten el Tu Diràs i que volien córrer la seva primera marató.
Per què malalts?
Perquè s'ha d'estar molt malalt per córrer.
No, que és una marató, tampoc és una ultra-trail.
Val.
Si estàs malalt no pots...
No podré córrer. I hem triat la Maria, que té 54 anys... l'Esther en té 44, diria, l'Albert 55 i l'Alfonso 44 també. I els quatre han estat juntament amb mi preparant durant 3 mesos amb un planning exhaustiu del coach oficial de la Zurich Marató de Barcelona la prova de diumenge. A veure com va. Ara què ens expliquen? Si tenen por, si no, quines sensacions tenen, quins mals tenen i aquestes coses. Ara els escoltem. Gràcies, Poqui, Maria, Araís, una abraçada.
Bona nit.
Que tingueu bon cap de setmana, que tingueu...
Que vagi bé la marató. Sí. Gaudeix, no comparis temps ni coses d'aquestes, no, vés a passar-t'ho bé i ja està.
Sí, clar que sí. Que tingueu un bon Dia Internacional de la Dona, també, que demà és 8 de març.
Tu també.
Dia important per la societat. Bermúdez, moltíssimes gràcies.
Vinga,
sempre és molt bo marxar al llit a dormir. Amb un riure.
Genial.
Amb uns bons riures, com tu. Sempre. Ets molt bo. Una abraçada forta. Una petita pausa i de seguida el repte marató a RAC1. Descobrirem les quatre històries d'aquests quatre oients que diumenge correran la seva primera marató.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC+1 Podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se. Flexibilitat. Visió de negoci. Empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC & Go. El podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més 1.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros, amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta les condicions de Fiat.es.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Queden 3 dies perquè arribi la Marató de Barcelona, la Zurich Marató de Barcelona, una de les cites més importants del running al nostre país. I ja sabeu que a RAC1 hem fet un repte marató des de fa uns quants mesos amb la gent de la Zurich Marató de Barcelona i amb 4 oients que vam seleccionar després de rebre pràcticament mig centenar de correus electrònics de gent que volia participar en aquest repte, que era acabar, preparar i acabar la primera marató de les seves vides. Doncs bé, nosaltres vam triar 4 oients, 2 dones i 2 homes, que durant aquests 3 últims mesos s'han estat preparant amb mi per intentar acabar la nostra primera marató de la vida. Llavors, els tenim aquí avui. Em fa molta il·lusió saludar l'Ester. Hola, Ester, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Alfonso, hola, Alfonso.
Hola, Aleix, bona nit.
L'Albert, hola, Albert, bona
hola,
nit.
Hola, bona nit.
I la Maria, hola, Maria. Què tal, bona nit. Com esteu? Bé, nerviosos o no?
Molt nerviosos.
Sí? Sí? Tu també?
Sí, sí, nerviosa, sí, però bueno, moltes ganes ja de que arribi diumenge.
Teniu dolors? Algú té dolors com jo? Que jo m'he notat dolors tota la setmana o no?
A mi aquesta última setmana em fa mal tot.
I penseu, no?, sense voler, tothom t'ho diu, de dir, escolta, l'última setmana tindràs la sensació que no pots, que et fa mal tot o no. Sí. Esther, què?
Però jo la setmana passada.
Sí?
La setmana passada pensava, merda.
Sí.
Merda, bueno, això.
Es pot dir aquestes hores, merda. Per...
Dic, no puc. I, però ara, seguint els entrenaments que ens han pautat, que és molt, molt tranquil·lament seguir movent-se, em sento millor.
Bueno. Tu què, Albert? Com ho afrontes? Aquesta falta de 3 dies.
Amb molta, molta, molta il·lusió. Amb molta il·lusió, amb moltes ganes, però com a falta de 3 dies, fins i tot ja amb el neguit de que pujant les escales de casa...
Tens por de lesionar-te, o què?
Sí, creuant el carrer i no entrebancar-me. És a dir, ja arriba el punt psicològic de dir que, per favor, m'aguanti fins diumenge. Vull estar diumenge.
Sí, tu dius que sí, Maria?
Sí, a mi també em passa, això, una mica, que vas amb cuidado quan vas corrent o les escales, ostres, ara no em vull lesionar, ara no em vull lesionar, que...
Serà que hem arribat fins
sí,
aquí.
Sí, hem arribat tant. Fins aquí, estem bé, que duri.
M'agradaria que recordéssim la vostra història, per la qual us vam seleccionar aquí al Tu Diràs. Vull començar amb la Maria López, de Vilanova i la Geltrú.
Sí.
Ho dic bé. Sí, quants anys tens, ho pots recordar?
54.
54 anys. Té molt mèrit, perquè cada any que fas pesa més el córrer, no?
Sí.
Vull dir que té molt mèrit. No havies fet mai una marató?
No havia fet mai una marató. Tot just fa un any vaig començar a fer la primera. N'he fet, no sé si 4 o 5.
De què? De mitges?
De mitges, clar. Sí.
O sigui, tu a la teva vida, com a molt, has corregut 21 quilòmetres 4 o 5 vegades.
Exacte, i els 30 que vam fer amb els de Zurich, amb l'entrenament oficial que vam fer tots junts. No?
I per què et vas apuntar a aquest repte?
Doncs res, vaig escoltar la ràdio altes hores de la nit, no podia dormir i estava escoltant a l'Aleix Parissé
i va dir, ah, mira, està proposant dic, que a mi si algú vol córrer la marató.
No, perquè just feia uns dies que li comentava, ho comentava a casa, dic, ostres, em faria gràcia fer una marató, i em deien, ostres, això necessites ja un entrenador, això tu sola no pots fer-ho, necessites... I res, va ser escoltar-ho i dic, ostres,
com
escric.
Com un senyal,
sí,
una senyal
sí,
del destí.
Sí.
No.
I just al cap d'uns dies faig la mitja de Vilanova i la Geltrú i quan vaig acabar dic, menys mal que no m'han avisat.
De RAC1.
De RAC1, sort que no m'han dit res. I l'endemà obro el correu i dic, ostres,
sí
m'han seleccionat.
Sí,
doncs res, molt bé, molt contenta i amb moltes ganes.
I aquests 3 mesos t'han anat bé? Vull dir, estàs contenta de la preparació que ens ha fet l'Ignasi de la Rosa, la gent de la Zurich Marató de Barcelona?
Molt bé. Jo sí. He seguit molt bé els entrenaments, no he tingut cap molèstia. Bueno, ara potser l'última setmana, les cames ja que estan molt carregades, però penso que han estat uns entrenaments que han estat molt bé. Jo m'ho he passat molt bé, estic molt divertit, tant els conjunts com els que he fet jo sola.
T'ha sorprès alguna cosa? D'aquesta preparació?
No, la veritat és que no.
Te pitjor, millor?
Me l'esperava més dura.
Més
no sé,
dura,
potser és que se me'n va... Tot i que han sigut 3 mesos intensos, però no sé, potser em pensava que seria més dura.
Va.
Ara tinc la sensació de que... Saps quan tens un examen que...
Que no has estudiat
que
prou?
Que no has estudiat prou? Doncs sí. Pues aquesta. Tot i que ho he fet tot, però tinc aquesta sensació. No sé.
Anem però... amb l'Albert.
Vinga.
Albert Rovira?
Sí.
Per què vas escriure el Tu Diràs de RAC1 per fer la teva primera marató?
La meva primera marató. En aquest cas, haig de donar les gràcies a un company de feina i bon amic, l'Àngel, que va ser qui et va escoltar en directe i em va recomanar que t'envies el correu, senzillament perquè ell sabia la raó per la qual jo volia córrer la meva primera marató. Senzillament era un tema personal, que tampoc no tenia ganes d'explicar-ho. I en aquest cas, ell em va dir, escolta'm, si tampoc t'agafaran, perquè lògicament hi ha molts candidats. I efectivament, quan em vau escollir vaig dir, ara sí que ja ho sento, però l'explicació l'haig de fer. Que en aquest cas, amb la meva edat actual, 55 anys, doncs vull córrer la meva primera marató a la mateixa edat que el meu pare la va fer el 1990 amb 55 anys. Hòstia. I ara ja ho he explicat, ja ho sap tothom, i jo encantat també durant aquests dies de compartir amb els meus pares doncs, aquesta experiència, imprès el plànol perquè vegin el recorregut, comparar-lo amb el que va fer el meu pare de Mataró a Barcelona.
Encara com, com? Clar, el teu pare va fer la marató, la que es feia a l'inici de tots.
El meu pare va fer la marató el 1990, que va ser la primera edició que es va fer Mataró-Barcelona, en preparació a 12 anys després als Jocs Olímpics.
Clar.
I, va ser la, i es va fer molt bé, es va organitzar molt bé, i així es va fer els Jocs Olímpics. Per Vilassar de Mar, per Premià, per Montgat, hi havia molt
tota
ambient,
costa, sí, sí.
Però en canvi hi havia llocs que en aquella època no estaven tan construïts i hi havia relativament poca gent. Però després, clar, ells acabaven a dalt de tot de l'estadi olímpic, pujant per Avinguda Paral·lel. En aquella època ni gels ni begudes isotòniques, era senzillament aigua amb plàtan i vés avall. Clar, jo li explico durant aquests dies que tinc els gels i tinc les begudes isotòniques i que acabarem a l'Arc de Triomf i que serà totalment urbana, amb molta gent que animarà. Clar, i em diu que pobre de mi que no acabi.
I que està em... il·lusionat, el teu pare, els teus pares estan il·lusionats?
Sí, sí.
És que és com tancar el cercle, vull dir, el teu pare amb 55 anys fa la seva primera marató a Barcelona i tu amb 55 anys no, intentaràs acabar la teva primera marató a Barcelona. Sí. Sí, té un punt emocional, no?
És la llebre, en el bon sentit de la paraula, és la llebre que em portarà els quilòmetres que hi hem parlat dels, a partir dels 30.
Quan estiguis patint has de pensar en això, eh? Que això ha de ser la força que et porti, Albert.
D'acord.
D'acord. T'ha agradat aquests 3 mesos de preparació, que has fet tu sol en alguns moments i amb nosaltres també?
Sí, sí, han estat molt profitosos.
Has patit, eh?
Reconec que no pensava que serien, en el meu cas, Maria, si em permets, no pensava que serien tan durs.
Tu has patit en algun moment,
aquesta,
clar.
Aquesta contundència de dia a dia, a dia a dia, i no saltar-te cap, i per mi ha sigut dur, però escolta'm, amb moltes, moltes, moltes ganes d'estar diumenge.
Hem vingut a jugar, clar que sí. Què?
No, que també són nivells, clar, jo porto un nivell més fluix que ell.
Clar, ell ha intentat potser anar una mica més ràpid i quatre més dur
no,
i tu
no
has
és que jo vagi sobrada, poc, no, no.
Tu, la teva idea, en quan és acabar la marató?
Jo em posaré amb el llibre de 4:30.
4 hores i mitja,
sí,
està molt bé.
Sí, si l'acabo, bé, bueno, espero bé. Que parla. Però vull dir que, clar, són nivells, no és que jo hagi anat sobrada, sinó que...
I tu, en quan la vols acabar, més o menys? Gairebé 4 hores, menys de 4 hores. Sí, eh?
4
horetes.
Primer, 3. Lògicament, la il·lusió d'acabar-la, i després, si em dius una referència, 4 hores.
Sembla que sigui molt, però que és, està molt bé. De fet, acabar-la i pillar, però que està molt bé la marca. Hi ha molta gent
que la podem acabar.
Ja 4 i pico, diem 4 i pico. Tu i jo, Maria, diem 4 i pico.
4 i pico i ja està. Anem amb l'Ester. Ester Aliu. Ho dic bé, Ester?
Sí.
Per què vas escriure el Tu diràs?
Jo una mica com la Maria, que us vaig escoltar de casualitat una nit que no podia dormir. Aquell dia mateix m'havia començat a plantejar quins reptes esportius faràs aquest any. I dic, vaig dir, ah, una marató, doncs vine, una bona idea.
Però tu què havies fet prèviament?
I jo prèviament, a veure, jo com fa 2 anys vaig tenir aquestes crisis personals que potser segurament més d'un l'ha tinguda, i vaig deixar...
Et refereixes a allò de no trobar el teu lloc a la vida,
sí,
potser,
això,
sentimentalment...
Sí, en tot, la qüestió.
Tots ho hem tingut
tots,
a la
no?
vida, sí.
Em vaig deixar la meva feina, la meva parella, tot, d'acord? ¿Vale? I vaig comprar-me una bici i vaig començar a pujar muntanyes i res, anava pujant muntanyes. Vivia a Suïssa aleshores i això és el que feia.
Hi havia moltes muntanyes.
Hi havia moltes muntanyes. Sí. Pujava i m'anava molt bé. Era el que em connectava una mica a la vida i a crear-me un ordre, perquè no tenia, havia deixat tot i era una mica el que em posava l'esport.
Llavors et vas anar posant reptes, no?, com a esportius,
sí,
i quan vas sentir això de la marató vas dir, doncs vinga, m'hi apunto.
Vaig fer molta bici, vaig córrer 3 o 4 mitja maratons també, i quan vaig sentir això vaig dir, ostres, ara que he tornat a Barcelona, he començat a treballar, em sembla com una cosa molt bonica fer aquest repte de la marató, i a més la diferència amb els altres reptes que havia fet, que eren en solitari i que no els compartia amb ningú, aquest era com, uau, podré compartir una part també, que ha estat el bonic poder compartir.
T'ha agradat, eh? Sí?
Sí,
aquestes
sí.
Fes estan bé. Sí. Poder tenir... Clar, és que més, això ho hem d'explicar. Al final hem acabat creant un grup de WhatsApp, no? Mm. Entre la Maria, l'Albert, l'Alfonso i l'Ester i jo, i allà ens hem anat dient cosetes de tant en tant, no? De dir, escolta, em fa mal aquí, això com ho feu, això què faria o no? Ha estat bé poder compartir aquests dubtes, no?, que et genera,
sí,
clar, una preparació
sí.
així.
I les il·lusions i les pors i tot això ho comparteixes. Que l'altre, quan els previs reptes que havia fet, era, bueno, jo sola i m'ho menjava jo. em emocionava jo quan arribava de l'un cim, i ara això és com és molt més compartit i és, boni, és molt bonic també.
Amb quant temps vols fer la marató, Esther?
Jo començaré amb la llebre de 4 i veurem si em quedo endavant o endarrere. No ho sé, després dels 30 no sé què hi ha.
No, ningú de nosaltres sap que hi ha a partir dels 30 quilòmetres, perquè no hem fet més de 30 quilòmetres en aquests 3 mesos de preparació, que és el que toca, segons els professionals. Hi ha alguna cosa que vulguis afegir dels 3 mesos de preparació que t'hagi agradat o que no t'hagi agradat o que t'hagi sorprès, no t'hagi sorprès?
O sigui, m'ha agradat tenir aquesta disciplina dels 4 dies d'entrenament, que això no ho havia fet mai.
Però hi ha 4 dies de sortir a córrer i els altres 3 d'estiraments, que és molt important, o de força,
força
o de força de cames, que era molt important també.
Sí, vull dir, hi havia, jo setmanes he estat 7 dies fent coses.
Clar.
Aleshores m'ha agradat aquesta disciplina, i bueno, si ha estat cansat... Primer pensava que no era molt dur perquè no eren tirades molt llargues, i jo tenia aquesta mentalitat de que s'havien de fer tirades molt llargues, i al final no eren molts entrenaments, i corrent amb fatiga... I suposo que això ja et simula una mica...
Sí, sí, sí. Et prepara el múscul i et prepara les cames.
Per els 10 últims quilòmetres.
I et prepara el cap moltes vegades.
Sí, molt bé. Sí.
I ens queda l'Alfonso Costa. Alfonso, de Barcelona, no?
Sí, sí.
Quants anys tens?
44.
Tu, Esther, perdona, que no t'he preguntat l'edat?
44, també.
44, també. Val, val. No, us ho dic perquè són unes edats, ja. Vull dir que no...
Joves no som.
No, però vull dir que el repte per fer un esforç físic com aquest és també important, no? Perquè és diferent fer-ho amb 20 anys o amb 40 o amb 50, no?
O 30.
O amb 30, sí. Jo en tinc 40, Vull dir que jo també he tombat cap al 4. Però no, té molt més mèrit, segurament, el que fareu vosaltres. Tu sí que... Explica'ns la teva història. Tu què vas escriure al Tu Diràs?
Bueno, la meva història... Bueno, vas escriure al Tu Diràs perquè, bueno... Vas escoltar lo de la marató i vas dir... Pues, era l'única manera de motivar-me per fer-la. Perquè jo sí que em vaig apuntar quan... Al 2020, que era l'any de la pandèmia... Llavors, pues, em vaig preparar durant 7 mesos, però després va arribar la pandèmia i llavors pues, no es va fer. Llavors la van passar a novembre.
Sí.
Novembre va arribar i tampoc la van poder fer. I pues, llavors pues, jo pues, vaig agafar i em vaig aixecar a les 5 del matí i pels carrers de Barcelona... Pues,
tu vas fer la marató sol durant la pandèmia pels carrers de Barcelona. Això té molt mèrit,
Que n'hi havia la Guàrdia Urbana, que no es podia sortir.
Me l'ha prescrit, val, passa, si no passa res.
Però, clar, segons que hora, pues, no es podia sortir. I llavors, pues, jo veien per el carrer, clar, no em deien res perquè dirien, aquest boig en va.
I tu anaves corrent sol?
Sí, sí.
Val.
Amb una motxileta, amb l'aigua... Amb...
Què vas trigar, més o menys, no ho saps?
Crec que a prop de les 4 hores. 3 hores i pico llarg.
Clar, però vigilant, sense circuit, vigilant els passos de peatons, no? Bueno, no hi havia molts cotxes, clar.
No n'hi havia ningú.
Ja, però bueno, vés a saber, passava allà una ambulància, vés a saber, qualsevol cotxe d'aquests de policia. Sí. Val. I ara et vas dir, per què no fer-la amb grup, no? I fer-la
normal. Sí, perquè, clar, dic, pues, és l'única manera de fer-la amb gent. I llavors, pues, em van motivar i, bueno, des d'aquí ja també agrair-vos a vosaltres, a tu, a l'Ignasi, al Dani, que ens han acompanyat tots els dies aquests d'entrenament i anar superbé.
Molt bé. La vols fer també en 4 hores, una mica menys, si pots? 3:45 Va, molt bé. Dani Sobrino, que ens ha tractat molt bé, és el director de comunicació de la part de running de RPM, no? Que és també l'empresa que organitza una mica la Zurich Marató de Barcelona, i l'Ignasi de la Rosa, que és el coach oficial, té un centre mèdic a la Roca del Vallès, que també ens ha tractat molt bé, i és el coach oficial, el fisio oficial de la Zurich Marató de Barcelona, i ens ha fet un planning magnífic, Tinc molts amics i amigues que m'han dit, guarda aquest planning per si algun dia m'animo a fer la marató, que vull saber tots els entrenaments que has fet. No us ha passat això, també? Molta gent us diu, guarda això, i explica'm què hauré de fer en cada moment. Teniu alguna por a 3 dies vista?
No, ara no. Dies enrere sí, però ara...
Jo totes.
Totes?
Jo ara ganes, moltes ganes de que sigui diumenge i ja.
Ja està,
Sí, no sé.
Molt bé. Ens veiem a la meta, segur, val? El que arribi primer que esperi a la resta,
sí,
sisplau.
Sí, m'espereu.
Segur. Home, hem de fer... Home, clar.
És molta estona,
Després d'aquests 3 mesos... Que això va començar el 4 de desembre.
Ja.
O sigui, després d'aquests 3 mesos en què cadascú ha anat fent un tram individual i després algun tram conjunt, crec que ens hem de retrobar i fer una foto final.
Bé.
I després, jo sé que a tots ens fa molta il·lusió acabar, però si no acabem, o algú no acaba, escolteu, el camí ha valgut tant la pena
que no vull que ningú se senti malament, de veritat, eh? Jo el primer, vull dir, a mi em fa una il·lusió tremenda acabar, però si pel que sigui aquest diumenge no acabem la marató, escolteu, ha valgut molt la pena tot el que hem preparat i ja sabem com fer-la per l'any que ve, sí, si no l'acabéssim. Però tant de bo l'acabem tots, eh? Aquest segur, és el repte, segur. Encara que sigui caminant, o com sigui, de la manera que sigui.
Acabarem.
Molt bé. Maria, Albert, Alfonso i Esther, moltíssimes gràcies també per acompanyar-me, perquè a mi m'heu acompanyat també en aquesta aventura i us desitjo el millor per diumenge. Ens veiem a la meta segur, va, ho intentarem. Clar que sí?
Vale.
Sí. Molt bé. Molt bé.
Moltes gràcies.
Una abraçada forta. I visca RAC1, i visca la Marató, i visca vosaltres.
Gràcies, i molta sort a tu també.
Sí, home, sí, sí. Ja veuràs com sí que sortirà bé. Vinga. Gràcies, adéu, adéu, una abraçada. Gràcies. Bona nit.
Adéu, bona nit.
RAC1. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Si busques l'emoció a la carretera, et mou una energia diferent i només et conformes amb un cotxe alemany, vine al teu nou concessionari Opel a Dimo Auto, a Molins de Rei i a l'Hospitalet de Llobregat. Entra a la nova era d'Opel. T'esperem a Dimo Auto, Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat. www.dimoauto.com RAC 1.
GT RAC 1.
Ha estat una llarga espera des de finals de l'any passat fins ara, a principis de març, però demà arrenca oficialment el Mundial de Motociclisme 2024. Demà arrenca els primers entrenaments de la primera cursa d'aquesta edició del 2024, que és el Gran Premi de Qatar. I allà hi tenim, a Qatar, l'enviat especial de RAC1, el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola, Aleix, molt bona nit.
Entrenaments demà, a quina hora comença l'hora catalana?
Doncs mira, a partir de les 12 en punt del migdia, com sempre els primers a sortir a pista seran els de Moto3, quan faltin 10 minuts per la 1 ho faran els de Moto2, i a 3 quarts de 2 ja arrencarà el primer lliure de MotoGP del Mundial 2024.
Evidentment, un dels grans atractius d'aquest nou Mundial és, sens dubte, l'estrena oficial amb Ducati de Marc Márquez, que, atenció, ha explicat als micròfons de RAC1, als micròfons del Quim Salvador des de Qatar, les seves primeres sensacions.
Marc Márquez, bona nit.
Bona nit.
Com estàs? Com et sents?
Bé, 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 relaxat i bé.
Fins a quin punt és especial aquest inici de temporada?
Bueno, és especial sobretot perquè bueno, comencem una temporada bastant diferent. Ja començarem una decisió molt important l'any passat i una temporada on bueno, pues, l'objectiu pot ser, tret de les últimes dues temporades que estàvem lesionats, bueno, quatre temporades que estàvem lesionats, no és la de guanyar o lluitar pel títol, sinó que és la de construir una base i a poc a poc... sentint-se més còmode per sentir una altra vegada aquesta confiança amb la moto i poder pues, disfrutar.
A quin nivell diries que estàs del potencial Márquez Ducati Desmosedici GP23? No sé si pots fer un tant per cent, fins i tot.
Bueno, la pretemporada tant per cent no sap, perquè potser ara et dic el 100% i resulta que estic al 80%, perquè amb una moto nova, amb un projecte nou, cada dia vas descobrint coses, cada dia vas veient que fent això diferent pues, pots anar més ràpid, millor, més còmode. Però sí que és veritat que bueno, nosaltres intentarem arribar en aquest 100% el més aviat possible. Haurem de cremar etapes, hi haurà moments de tot, hi haurà moments d'estar, potser, ojalà, a primera fila, hi haurà moments d'estar fora de la Q2, estar lluny, però ja s'ha de saber acceptar, patir i aprendre d'aquests mals moments.
A Can Gresini estan o esteu com una cabra?
Sí, a Can Gresini el show els hi va. El show els hi va. Evidentment és un equip molt professional, però que a la vegada és molt divertit, pues és un altre ambient, és molt, molt més familiar. I sí, avui s'han presentat amb una cabra aquí al Pado, continuant amb una història que estan fent per redes socials. I bueno,
God, the God.
The God, the God, the God. Deixa, ja tenim el Messi per això.
Gràcies, Marc.
Gràcies.
Bé, aquest final de conversa que tenies amb el Marc Márquez, què vol dir que s'han presentat amb una cabra, Quim?
Sí, 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 sí. Des que van fitxar Marc Márquez, Can Gresini, i li he de donar el mèrit al seu cap de comunicació, que és en Cristian Massa, doncs estan molt actius, diguéssim, fent especial aquesta temporada, perquè per ells és especial tenir un pilot com Marc Márquez. Gresini és una escuderia satèl·lit de Ducati, és una escuderia amb una història i un palmarès que estan molt bé per un equip privat, però, i amb tots els respectes per pilots del nivell de Daijiro Kato, Sete Gibernau, que van ser pilots Gresini, Marc Márquez és una altra dimensió. I s'ho han pres amb motivació i també amb un punt d'humor, no? I ja des que van fitxar tenen un hashtag que és Fatxam un cinema, que és Fem un cinema, i van fent paral·lelismes amb el cinema i van fent coses a la mar d'originals. I en el Cristian Massa se li va acudir, doncs, fer venir una cabra aquí a Losail. I sí, sí, ho va parlar, no ho havia parlat ni amb la majoria de gent de l'equip, amb la gent del circuit, i no sé com s'ho han fet, però ha vingut un senyor, no sé si és pastor, però com a mínim anava vestit de pastor, indumentària típica, amb una cabra, no sé si és una espècie típica d'aquí, amb els cabells molt llargs, realment la imatge és espectacular, l'han entrat al circuit i l'han portat al box de Gresini per tenir la imatge de la cabra amb Marc Márquez, tot i que Marc Márquez, això del millor de tots els temps, li fa una mica de, no sé si vergonya, però ja l'has sentit. No, diu, aquest és Messi. Home, si parlem de les motos, podria haver-hi debat amb noms com Giacomo Agostini o Valentino Rossi, però entre els millors sí que hi és. I mira, la veritat és que ha estat molt simpàtic i el mateix Marc Márquez i tota la gent del Gresini se n'han fet un bon tint de riure.
Ho podem veure, això, a les xarxes, aquesta imatge de la
cabra?
Sí,
sí, està a l'Instagram i al Twitter de Gresini Racing i allà ho trobareu.
Doncs bé, ara ho buscarem. Déu-n'hi-do, aquesta imatge curiosa d'avui, d'aquest primer dia, que els pilots arriben, fan les primeres valoracions, rodes de premsa, abans que demà saltin a la pista. De la resta, a banda de Marc Márquez, que demà veurem com estrena temporada amb Ducati, hem de sentir més protagonistes, per exemple, el seu germà, Àlex Márquez.
Sí, company del Marc al box de Gresini, ell ja té un any d'experiència amb Ducati, i explica, i això em preocupa una miqueta, que la pretemporada ha pogut constatar que el model que porten ells dos, que és la Ducati de l'any passat, la 2023, és força inferior a nivell de prestacions de la nova Desmosidici 24, l'oficial que tenen el campió Peco Bagnaia i el subcampió Jorge Martín.
Desafortunadament per nosaltres han fet un gran pas amb aerodinàmica i amb tot una mica en general. Però bueno, aviam, tenir menys informació ells, doncs també pot fer que algunes curses pateixin. Llavors nosaltres hem de treure el profit d'una informació de l'any passat i d'estar més preparats, no? per curses on el clima no sigui tan favorable, el que sigui, treure partit.
I és que Bagnaia i Martín, primer i segon del Mundial 2023, han estat també, per aquest ordre, els dominadors de la pretemporada i, per tant, tenen l'etiqueta de favorit i aspirant. L'Àlex Márquez veu el seu germà Marc amb feina pendent d'adaptació, sí, però també, aquest pronòstic és més optimista que el del propi Marc, amb possibilitats d'aspirar a tot.
Bé, crec que ha de tindre la paciència, no? de conèixer una moto, vam perdre un dia a Malàcia, com aquell que dius, ha fet 4 dies de pretemporada, ara tenim la pretemporada molt justa i arribes a la primera cursa una mica que no et sents preparat, em va passar a mi l'any passat, però és normal, no? En canvi és un equip, llavors si té paciència al principi i espera que tingui aquell puntet i que s'hi surti tot més natural amb la Ducati, crec que pot lluitar.
Impressions, doncs, d'Àlex Márquez i de Marc Márquez amb aquesta Ducati que portaran la versió del 2023. I el Quim Salvador també ha pogut parlar al circuit de Losail amb el millor català del Mundial de MotoGP de l'any passat. Va ser l'Aleix Espargaró. Amb Aprilia va acabar 6è a la General amb 3 victòries l'any passat.
Aleix Espargaró, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt content.
Ganes?
Molt content, sí, amb moltes ganes d'arrencar una temporada nova.
Quines perspectives creus que tens per aquest Gran Premi, però ja posats que és el primer per tot l'any?
Altes, és a dir, els últims 2 anys hem lluitat pel top 3 del campionat, se'ns ha escapat al final els 2 anys, així que espero que aquest any pugui-ho aconseguir. L'objectiu és lluitar pels pòdiums i per les victòries i firmaria, sens dubte, un top 3 al Mundial.
De la pretemporada esteu del tot a punt o encara Ducati té un passet més?
Ducati segueix sent la moto a batre, el número 1 està en una de les seves motos per segon any consecutiu, tenen pilots molt, molt forts, s'ha vist durant la pretemporada que han avançat molt, així que segueix sent la moto a batre.
És el teu últim any o no? Perquè ja xup-xup amb això. Digue'm que no, va.
No ho sé. És a dir, a mi m'agradaria molt que no ho fos, en el sentit de que no ho serà si sóc competitiu i estic lluitant per pòdiums i victòries, que és el que vull, és el meu objectiu. Però si no és així, no sóc competitiu, crec que ha sigut suficient el meu temps aquí al campionat, així que les curses decidiran.
I el Marc, com l'has vist a pretemporada?
Bé, se'l veu ràpid, se'l veu content amb el seu equip nou. Sens dubte, ha pres un camí totalment nou i si el sol fa content, doncs segur que li anirà bé.
El nivell de Bagnaia i Martín o no?
Les carreres ho diran. El Peco i el Jorge han demostrat, sobretot la pretemporada, durant la pretemporada, però també al final de la temporada passada, està un pas per davant de tots, però això és una temporada nova per tothom, així que hauran de tornar-ho a demostrar.
Gràcies, Aleix.
Gràcies.
Doncs això és el que em pensen els principals pilots catalans d'aquest Mundial de MotoGP. Demà primers entrenaments lliures, ja ens aniràs explicant com els va. Recorda'ns també els horaris de les curses, queden encara 3 dies, però per anar-ho sabent, Quim.
Sí, sí, apunteu-vos-ho que comença l'espectacle. Dissabte, sprint de MotoGP a les 5 de la tarda, hora catalana, i diumenge, cursa de Moto3 a les 3, Moto2 a 4:15 i la de MotoGP a les 6 de la tarda.
Diumenge, 6 de la tarda, la cursa, la primera cursa de la temporada de MotoGP, evidentment la viurem en directe amb el Quim Salvador des de l'Usail, als Superesports de RAC1 amb el Xavi Puig i tota la tropa. Quim, demà més. Gràcies.
Bona nit.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. RAC1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras. El divendres 8 de març, en directe d'una a dues al migdia, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones.
Conversarem amb dones preses per saber com és la seva vida a la presó, com conviven, com concilien o com es preparen per tornar a viure en llibertat.
El divendres 8 de març, a la una del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró, des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable X-Nano de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà a tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot. RAC 1.
And the Oscar goes to...
RAC 1 se'n va a Los Angeles, a la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial Nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Amb Maria Cusó al Dolby Theater. I amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC 1 amb la inestimable ajuda dels pantalleros. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars. Protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC1. Tots som... Hollywood! Amb el suport d'Agbar.
L'última possessió.
Vuit minuts i la una, després de parlar amb els oients que fan el repte marató i de connectar amb Qatar, amb el Quim Salvador, per fer la prèvia d'aquest primer gran premi de la temporada de motociclisme. Una mica d'última possessió, actualitat del bàsquet, com cada dijous, amb el Dani Aguilar, que segueix per aquí a l'estudi de RAC1, i avui també amb el company Àlex Gozalvo, del diari Ara. Hola, Gozalvo.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Hem tingut de tot avui, eh?
Sí.
De tot,
sí.
Eh? De tot, de tot. Mira, l'últim que ha passat, l'hem sentit fa una estona, Saruna Jasikevicius, eh?
Sí.
És el so del dia.
Sí, sí, sí. Com recordàvem abans, Wizzing Center, sala de premsa, després que el Fenerbahçe hagi guanyat a la pista del Real Madrid, li han preguntat per el seu recent adeu a la banqueta del Barça i ha dit això.
No es la primera vez que salgo así de Barcelona, ¿no? Ganando y salgo así. Así que, no sé, decepciones enormes, sin ninguna duda, por el trato malo sigue ahora mismo. Estos días ha seguido el trato malo. sobre mi familia y esto. Bueno, un día hablaré, claro. No quiero hacer más daño, la verdad.
¿En qué has vivido estos días?
Bueno, no, yo te he dicho. Un día hablaré bastante más lo que he hablado estos momentos.
Si vol, els micròfons del Tudiràs
de Absolutament.
Els té oberts, si vol parlar clar, serà una xarxa que viciós. Et sorprèn i a què es refereix?
Sí, em sorprèn. Hi ha una entrevista prèvia a Movistar on per primera vegada critica durament els dirigents del Barça. Després li pregunten a la roda de premsa, insisteix doncs amb aquest posicionament, em descol·loca una mica, no? Perquè fins ara no havia fet declaracions o no s'havia mostrat amb aquesta
versió. Havia deixat versió, la puteta, no? Havia ficat la puteta, però no havia acabat de ser tan contundent.
Sí, i avui realment ja tira en bala contra els dirigents del Barça. Parla d'aquest maltractament a la família. No sé a què refereix. Amb el primer que penso és té el fill encara jugant al Barça. Doncs que no hagi passat alguna cosa, però no desconec a què refereix l'entrenador.
És que quan parlava de la família, jo, no, tots hem caigut en el mateix de dir hauria de ser això, però més enllà d'això no hi ha cap altra cosa.
La frase, la sentència aquesta final, de, algun dia parlaré,
sí.
Clar, no? Una mica el se sabrà tot del Xavier Bosch,
sí, doncs, sí, gran llibre, sí.
Algun dia parlarà clar.
I el que deia abans, ja podem preparar els titulars a no sé quantes columnes i els talls de veu, perquè aquell dia pot ser, perquè sabem que, bueno, caràcter aquest lituà de Jessica Bichos, i seu propi de no deixar res a la llengua.
Sí, ara el company Donk, conegudíssim, sí, usuari de X, de Twitter, em recordava la història aquella, que clar, ell està disposat a fer, no, un ajuda al Barça, de rebaixar-se el seu contracte, però que quan fan fora Mirotic, li demana a Navarro, crec que aquesta història ja l'havíem explicat també, no? Li demana a Navarro de dir, escolta, tot el que us estalvieu de Mirotic, anem a fer una bona plantilla, no? I aquí hi ha com unes divergències entre Navarro i Saras, i és quan es trenca absolutament tot, no? Recordeu aquesta història?
Sí, ell diu que només té una oferta del Barça, que demana més diners, i que ja no arriba a tenir una segona contraoferta del Barça.
De cop i volta, perquè es trenca tot. Bé. Bé, a veure si algun dia parla clar i en sabem més alguna cosa. Ara entrarem en la jornada d'Eurolliga. Ja que estàvem parlant de Saras, del Barça, de quan va sortir, ara, avui, bé, ja ahir, 7 de març, va fer 3 anys de la presidència de Laporta. Quin balanç en fas? En la secció de bàsquet, eh?
Sí, en la secció de bàsquet és bastant continuisme, no? Amb el projecte que s'havia fet. Parlo dels despatxos. A la pista sí que ha canviat molt, però amb Navarro, amb Mario Fernández dirigint tota la infraestructura dels despatxos, amb el Cubells agafant una mica el lideratge, i aquí he vist continuïtat. On sí que s'han vist canvis és amb l'equip aquesta temporada, no? Amb la sortida de Saras, de figures com Mirotić, com Higgins, intentar dues coses. Una, alleugerir la massa salarial, que l'equip evidentment no fos tan car, i dues, apostar per més jugadors nacionals, que això ha estat una de les obsessions de Navarro, tenir més jugadors espanyols a l'equip, perquè ells consideren que així és quan millor li havia anat al Barça. El 2010 recordem, doncs, tota aquella sèrie de jugadors que hi havia a la plantilla, i ara han intentat replicar una mica el mateix estil d'equip.
És que, de fet, en aquest sentit el projecte és a dir, canviar molt la plantilla, però al final jo crec que la porta el que fa és deixar-ho tot en mans de Navarro i de Mario Bruno Fernández. En aquest sentit no hi ha un canvi estricte de la porta. Tots els canvis que pugui ser és el que diu l'Àlex, és continuista, i és la direcció esportiva qui decideix cap on va la plantilla. Llavors, en aquest sentit, la gestió de la porta jo crec que en aquests 3 anys és continuista, i que a qui se li ha d'atribuir les modificacions de plantilla sobretot és la direcció esportiva.
I de moment no està anant malament la cosa, entre cometes. És cert que s'ha perdut la final de Copa i de Supercopa, però el Barça està allà, no?, en la lluita de la Lliga i de l'Eurolliga. Avui hi ha hagut partit d'Eurolliga i ara repassarem com ha anat aquesta victòria a la Fonteta de València. En un partit d'inici i sobretot del final molt seriós,
sí,
el Barça.
Sí, triomf molt important per començar efectes de classificació. 22a victòria en 28 jornades del Barça, se situa a 3 del Madrid, que, com dèiem, ha perdut davant Fenerbahçe, evita que l'empati al Mònaco, que avui ha guanyat amb rècord de Mike James inclòs, ara ho expliquem, i sobretot manté a 2 partits al marge amb el play-in quan falten 6 jornades per al final de la fase regular i amb un calendari, recordem, complicat per davant el Barça. Ara mateix la primera plaça de play-in, això és la 7a, la marca la Virtus de Bolonya amb 17 victòries, les mateixes que tenen el 6è i el 5è, Fenerbahçe i Olympiacos. Aquestes places que es van intercanviant jornada rere jornada. El Barça és segon amb aquestes 19 victòries. I com deies, gràcies a un partit seriós, 78-88, en què destaco Jan Vesely, 21 punts immaculat en el llançament, i Ricky Rubio, creixent a la segona part. De Ricky n'ha parlat Grimau.
La primera rotación no ha tenido muy buenas sensaciones, pero yo creo que en la siguiente rotación, en segunda parte, nos ha dado mucha tranquilidad, nos ha dado mucha colocación, mucha paz, por decirlo de alguna manera, encontrando las situaciones ideales en cada momento. Y bueno, yo creo que se ha sentido bien, que se ha sentido Ricky, ¿no? En la segunda rotación.
Poc a poc, se va sintiendo Ricky, com deia la Roger Grimau. Què t'està semblant, de moment, el que has vist d'ell?
Doncs avui, més incidència en el joc que estadístiques. Si tu mires els números i no has vist el partit, doncs passa absolutament desapercebut Ricky, però en canvi ha tingut moltíssima incidència en el joc, ha liderat un parcial on el Barça ha aconseguit allunyar-se definitivament del València Bàsquet, i una mica el que explicava Grimau, li ha donat tranquil·litat, ordre, rigor a l'atac del Barça en joc estàtic, que era una cosa que al Barça li estava costant molt. Quan jugava amb velocitat sí que feia punts de manera fàcil, quan l'equip contrari aconseguia aturar-lo no, i avui Ricky doncs ha donat una lliçó del que ell sap fer perfectament, de llegir el bàsquet, interpretar el joc i assistir als companys.
En aquelles novetats que podia portar Ricky al Barça, no? Dèiem que el Barça és un amb Vesely, és un amb Billy, que hi ha diferents Barças i que ara s'incorporava un nou Barça, doncs avui hem vist allò, les beceroles del que pot ser el que incorpori Riqui, que és en estàtic, generant la pau i la tranquil·litat i la lectura de joc, que és espectacular, sempre l'ha tingut, de Riqui, i ha estat un moment molt important de partit, i també en termes d'enteniment, per exemple, amb Billy Hernán Gómez. És a dir, Billy es pot beneficiar moltíssim de Riqui, perquè les mancances que pugui tenir Billy, o les desconnexions que pugui tenir Billy, Riqui corregeix molt bé moltes situacions, i avui jo crec que hem pogut començar a veure poc a poc algun espurnal del que pugui generar Riqui.
Tant de bo segueixi creixent així, no?
Sí, a mi el primer dia em va donar la sensació de que els companys estaven com massa pendents del que feia Ricky i que tot s'aturava pendents una mica de com es movia ell o quines decisions prenia.
S'han d'entendre, això és normal.
S'han d'entendre, no? I evidentment han d'arribar a aquest grau de normalitat que avui ha començat a fluir d'una manera més natural.
Vesely, què? Increïble, quin tros de jugador, eh?
Sempre diem que és un jugador que no pren decisions equivocades, que pràcticament mai fa un mal tir, però és que avui ha portat aquesta virtut a una exhibició absolutament brutal. 10 llançaments, 10 cistelles, no falla mai, aconsegueix allunyar els jugadors interiors de l'equip rival de la cistella, perquè amb aquest tir que té de 5 metres tan característic, doncs és molt difícil de defensar, i doncs jugar amb un jugador d'aquestes característiques, que és impossible produir més punts en menys minuts. L'estadística és brutal.
És brutal.
No falla.
Sí, sí.
No és només els encerts que té, sinó que no comet errades.
Clar. I el que produeix pels companys, l'amenaça que és també pels companys. Jo crec que, mira, a veure si se m'entén, problema que té Vesely, i de fet ell ho diu quan el renoven, ell diu, jo no acostumo a parlar fora de la pista, jo parlo de la pista. Doncs si Vesely a dia d'avui no ocupa tots els titulars i el considerem jo un jugador que pot generar un gran estranger de la història del Barça, és perquè és com és, que és un tio molt seriós, un tio que no es prodiga en declaracions, ni en estirabots, allò. Estirabots sí, perquè té sang calenta, però no és d'aquells, a veure que se m'entengui, no és d'aquells que arriba i ja és un jugador estimat pels aficionats del Barça, perquè el rendiment que està tenint...
S'ha d'anar coent, no?, l'estima.
Sí, però és que tampoc crec que sigui allò que... No, perquè la seva manera de ser, no sé si estàs d'acord, Àlex, que la seva manera de ser tampoc és fred, però perquè el rendiment que està tenint és del millor que ha tingut el Barça en l'última dècada, Jan Vesely.
Sí, no, perquè és un jugador que, a més, en defensa també sempre està ben col·locat, tenia molt bé el rebot, no comet errades, així com Billy, per exemple, al davant produeix molt i al darrere pateix més. Ell no, ell és regular a les dues parts de la pista, no resta, fa millors als companys, està sempre ben col·locat. que això és una gran virtut en atac, i el Barça doncs està sabent explotar aquesta segona maduresa d'un jugador que ja és tot un veterà.
Queden 6 jornades de fase regular, la classificació està igualadíssima, com ara deia el Dani. Com la veus pel Barça, sobretot pels que venen pel darrere, i pel Madrid, que s'està punxant últimament,
sí,
no?
Sí, sí, el Madrid està passant un tram de temporada on segurament va començar a perdre el ritme amb les lesions, i després li ha costat mantenir la trajectòria tan sòlida que portava a l'inici de temporada.
Bueno, 6 partits, en té 3 de marge, ja ho té fet.
Sí, clar, no, i és el que dèiem, va arrencar molt bé, va arribar, jo crec, en un moment suficient com per guanyar la Copa, tenint en compte que tenia mancances, però que, clar, treu recursos de sota les pedres, la Copa de Poirier és espectacular, i el que és important no és jugar bé ara, que sí, però el Madrid, poc o molt, ja té el lideratge pràcticament assegurat.
Sí, i al final el lideratge tampoc et dona excessiu premi.
És que ser cap de sèrie.
Premi és ser cap de sèrie, sí, és sí, jugar el play-off entre els 4 primers i tenir el factor pista. A partir d'aquí, ser primer o ser segon, tampoc tinc clar si et beneficia, quin rival tindràs, com arribarà el rival a aquelles alçades. Per tant,
perquè el play-off sí que va primer contra el 8è del play-in, no? El que acabi... No?
Correcte.
Sí, segon contra 7è,
Sí. Primer s'ha de definir el play-in i després es fa l'ordre habitual.
Ara que queden els 8 equips, l'ordre lògic, sí, sí.
Això donarà moltes voltes fins a l'última jornada.
Sí, perquè si t'hi fixes, de la posició 5 a la... No, 5, 6, 7, 8... 8 no tant, però de la 7 a la 4, 5...
Sí, el marge és molt petit.
Es van canviant. Sí. I una jornada hi ha un al play-in, la següent està l'altra al play-in, entre Virtus, Fenerbahce, Panathinaikos, Mónaco, tots aquests equips es van intercanviant.
Això vol dir que si el Barça aconsegueix tancar la segona posició, li tocarà segur un equip del play-in, no? Que seria el 7è, entre cometes, no? Perquè el 7è també ha de jugar play-in.
Correcte.
No sabrem el rival del Barça fins que jugui el play-in.
Correcte.
Anem a un altre nom propi d'avui, Mike James, ara ho deies, notícia d'aquesta de rècord important.
És un dia històric per l'Eurolliga, malgrat que ha quedat una miqueta desdibuixada amb tantes coses que han passat a València i a Madrid, s'ha convertit en el màxim anotador de tots els temps de l'Eurolliga. 12 punts, anotant, n'ha anotat 20, però els 12 que necessitava els ha anotat per superar els 4.455 d'Espanulis, sempre Mike James enmig del foc, enmig del debat, enmig de tots els... un tio díscol, he vist la paraula díscol a tot arreu, díscol, 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 però és que és així, així és Mike James, però és el màxim anotador de la història de l'Eurolliga.
Com un llum d'oli, no? Però és un, és un gran jugador, no?
Sí, sí, és un jugador que marca diferències. Ell pensava aconseguir aquest rècord al Palau Blaugrana, va comprar 10 localitats VIP